Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Avui és festa. Un comentari d'actualitat a càrrec de mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu vos guard, amics. Avui és festa i avui, 30 de maig, és Sant Josep Benet Cotolengo. La paraula Cotolengo a molts porta vells records del passat i a d'altres vivències engrescadores de present. Hi ha hagut persones a qui el seu contacte amb el Cotolengo els ha suscitat la vocació o els ha canviat la vida. El Cotolengo del Pare Alegre és talment una família. Els que hi ingressen han de viure dues privacions: patir una malaltia incurable i ser pobres que no tinguin possibilitats econòmiques per ser atesos a d'altres centres. Tota malaltia és una forma de pobresa i, si s'uneix a la manca de recursos, és una pobresa doble. Dos motius més que suficients, aparentment, per fer mala cara. En canvi, una de les coses que més sorprèn del Cotolengo és l'ambient de joia que s'hi respira. Les persones que hi ha ingressades i les que en tenen cura són persones felices que ensenyen a relativitzar moltes de les nostres preocupacions. Un altre fet admirable del Cotolengo és que viuen de la divina providència, és a dir, que es refien que el que guia la història és la mà de Déu i que Déu mai no ens deixa de proveir. No reben subvencions i no demanen res que sigui fruit d'una petició. I, en canvi, reben tot tipus d'ajuts econòmics, de roba, de menjar, de llibres, i, sobretot, l'ajuda de moltes persones que volen integrar-se en aquesta gran família voluntàriament. El Cotolengo del Pare Alegre es viu veritablement la Pasqua. Que tingueu una bona festa.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar a partir d'ara La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Dos, salto a corda, tres, quatre, tota sola, cinc, sis, i els meus amics, set i vuit, ja són aquí.
Dona la volta al seu estiu i milers d'infants en situació vulnerable tindran l'oportunitat d'anar de colònies i casals. Ajuda'ns a fer-ho possible amb un donatiu a peraterres.org.
Pau a vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.
Joan 20, 21.
Ràdio Estel.
Un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels foculars.
Bona tarda, amics i amigues oients.
Què tal? Com esteu? Us estan arribant ones de fraternitat? Això esperem.
És el que mirem de fer en aquest programa, treballant en equip i en clima de fraternitat. Per això, mira, volem recordar de seguida, en tot agraïment, qui fa possible cada setmana aquest programa.
I tant! Doncs bé, tenim el control de so, el nostre tècnic Toni Huguet. Rere les xarxes i el correu electrònic tenim la Maria Jesús Dorca i les veus ja les coneixeu. Amparo Gómez, al meu costat.
I Lluís Antoñana, a més del Toni Pedragosa, que ens oferirà una reflexió al final del programa.
Bé, doncs, després de saludar-vos a tots en nom de tot l'equip, estem ja preparats per començar plegats un nou programa de En Clau de Fraternitat.
Avui m'han dit...
Atenció, sí, atenció, perquè aquí va la càpsula del dia, amb el seu comentari, una proposta per viure, per posar en pràctica. Així doncs, què t'han dit avui, Amparo?
Doncs avui m'han dit ser distribuïdors d'amor. Ser distribuïdors d'amor.
I el comentari diu així. Tot l'Evangeli de Jesús ens invita a donar. Donar als pobres, a qui pregunta, a qui vol un préstec, donar de menjar a qui té gana, el mantell, a qui demana una túnica, donar gratuïtament. Ell mateix va donar sempre la salut als malalts, el perdó als pecadors, la vida a tots nosaltres. A l'instint egoista d'acaparar s'hi oposa la generositat. A l'estar centrats en les nostres necessitats s'hi oposa l'atenció als altres. A la cultura de la possessió, la del donar. I no compta si podem donar molt o poc. Allò important és com donem, quant d'amor hi posem en un petit gest d'atenció per l'altre. A vegades n'hi ha prou en oferir un got d'aigua fresca, com diu l'Evangeli de Mateu, una ofrena especialment agradable en un país tòrrid i calorós com Palestina. Un got d'aigua, sí, un senzill i gran gest als ulls de Déu, si està fet per amor. I l'amor té tots els matisos i sap trobar les maneres més adequades per expressar-se.
Ser distribuïdors d'amor.
Ser distribuïdors d'amor.
La clau del dia.
A la clau del dia d'avui volem celebrar Sant Jordi, encara que sigui una setmana després. Els llibres i les novetats editorials seran avui la clau que ens obre a un món de fraternitat.
Sí, i per això conversarem amb dues persones que ens parlaran d'històries de fraternitat, de llibertat, de novetat. Són tan maques, tan interessants, que tot i que no poden ser aquí els estudis de Ràdio Estel, val la pena de sentir-les al telèfon.
En primer lloc tenim a Teresa Gutiérrez de Caviedes, autora del llibre Bantuan, libre entre rejas. La tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, Teresa, y muchas gracias. Muchas gracias por participar en el programa. Sabemos que justamente el fin de semana pasado estabas en Cataluña, pero con una agenda muy apretada, tanto que no fue posible coincidir. Bueno, finalmente hemos encontrado esta fórmula para conversar sobre tu último libro y todo lo que se genera en torno a él. Por el título, Libre entre rejas, se entiende que el protagonista es el cardenal vietnamita Bantuan, fallecido el 2002. Pero, por favor, explícanos, ¿cómo se ha gestado esta obra? ¿Cuál fue el proceso de su creación?
Mira, pues lo primero que te diría es que, digo, para que se hagan cargo los que puedan leer el libro,
ajá,
es que no he intentado no fijarme en un cardenal. O sea, ese es el final de su vida y, sí, y me parece precioso. Pero vamos a ver, lo que se va a encontrar un lector en este libro es un hombre que vive un proceso de sufrimiento extremo, porque pasa 13 años en la cárcel, 9 de ellos aislado y además sin haber cometido ningún delito. Y a mí lo que me interesa en este libro es ver si puede ser libre y ser feliz en esas condiciones, como sabía que lo había sido, y ver cuál es el proceso espiritual que se sigue para llegar a ese punto, ¿no? Entonces me importaba bastante poco si era cardenal o no. Y ya te digo que lo que se ve es un hombre, y en concreto además también con la pregunta de fondo de si en ese tipo de sufrimientos extremos, en las injusticias, en momentos en los que uno parece que ve totalmente amenazada su libertad, sirve de algo creer en Dios o no.
Este libro, que lo publica la editorial Ciudad Nueva, salió en julio del 2016 y ya va por la tercera edición. Lo has presentado, sabemos, en diversos ambientes, desde librerías grandes y pequeñas hasta en cárceles. Justo aquí, el lunes pasado, estabas en la prisión de Vic. Por favor, esto nos parece muy interesante. ¿Nos puedes explicar este tipo de experiencias y concretamente aquí en Cataluña? ¿Cómo ha ido eso? ¿Cómo se hace esto?
Pues mira, vamos a ver. La historia del protagonista del libro es que vive encarcelado y que descubre una libertad interior que no le puede quitar nadie, ni siquiera los barrotes de una cárcel. Y por eso, bueno, pues cuando escribí el libro yo tenía muchísimo interés en poder contar esta historia a muchos presos, porque viven momentos de su vida especialmente desastrosos, pero en los que a lo mejor pueden descubrir un tesoro inmenso, hasta el punto de que muchos presos me han confirmado que ellos también han vivido esa historia y que pueden hablar de la cárcel como un regalo, ¿no? Bueno, yo tenía la ilusión de que, como en Cataluña hay esta tradición del Día de San Jordi, regalar un libro y una rosa, pues organizar con una cadena de amigos una recaudación de ejemplares, y luego la pastoral penitenciaria se encargó de recoger las rosas y de compartir ese día de cultura,
¿sí?,
pero también de intercambio de experiencias, sobre todo de intercambio de cariño, o sea, mucho más allá de la materialidad del libro y de la rosa, bueno, pues que ellos supieran que había un montón de gente que está fuera de la cárcel, que quería hacerse regalo con esos libros y esas rosas, y que también les pedía a ellos que desde su prisión recen para que ellos fuera descubran la libertad interior.
Caramba, Teresa, una experiencia bellísima, bellísima realmente, ¿no? Y casi casi se intuye que aquí lanza su mensaje de libertad, sobre todo. Pero bueno, no lo sé, te lo pregunto. ¿Qué es lo que te gustaría que captaran los lectores de tu libro? ¿Qué quieres transmitir?
Pues mira, es difícil sintetizarlo en unos minutos, pero justo en las prisiones, o sea, cuando vas a cárceles, digo prisiones porque a veces los de cárceles piensan que hablamos de la ciudad española de Cáceres en vez de cárceles.
Ah, sí.
Y entonces tengo ya prisiones para no sí, hacer puertas, ¿no? Pero mira, en una prisión se ve muy bien como en los momentos peores de la vida, cuando más roto está uno, es cuando más abierto está a ver su propia realidad y a dejarse salvar por otro. Mucha gente en esos momentos descubre a Dios y sobre todo descubre en la desnudez absoluta, o sea, al no tener nada, muchas veces al no tener ni siquiera la propia dignidad, que lo que nos salva es el amor, o sea, el amor que somos capaces de recibir y el amor que somos capaces de dar. Curiosamente, fuera de las prisiones físicas, aparentemente somos más libres, pero en la realidad también tenemos otro montón de prisiones interiores, ¿no? O sea, muchas veces estamos esclavos pues de nuestra cuenta corriente, del móvil de última generación, estamos esclavos de pensar que si perdemos la salud ya no vamos a ser felices, de cuántos me gustas, de cuánto ridículo invite tenemos que exhibir, ¿no? Y tenemos más dificultad también para abstraernos del ruido, para abstraernos de tanto gancho consumista que nos tiene entretenidos, pero que muchas veces no nos da la felicidad, ¿no? Y en estas personas, pues yo he descubierto cómo se vuelve a repetir la historia del protagonista del libro, ¿no? Que en la desnudez muchas veces encontramos la plenitud, porque buscamos la plenitud en lo que realmente vale, ¿no? Que es eso, básicamente, ser amados y amar.
Teresa, fantástico todo lo que nos has contado y gracias de verdad por compartirlo con los oyentes de Radio Estela en estos minutos concentrados.
Gracias a vosotros.
Mucho ánimo y que sigan los frutos de este libro y de otros futuros.
Gracias, Teresa.
Esperemos que siga, a seguir sembrando. Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Y
adiós.
Un abrazo muy grande.
Adiós, Teresa.
Adiós.
Ser también impactant, ¿no? Ho trobo molt interessant.
Molt i molt, perquè a més va al profund de l'ésser humà, perquè jo penso que la llibertat, no?, és el gran do que Déu ens ha donat, entre altres, no? A mi m'ha agradat moltíssim.
Sí, i ara, doncs, seguint l'estel de les novetats editorials, no ben bé d'un llibre, però sí d'una publicació periòdica, d'una revista, ara tenim a l'altre costat de la línia telefònica doncs, a Josep Bofill, director de la revista Ciutat Nova. És així? Bona tarda, Josep.
Hola, bona tarda.
Josep, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, bueno, evidentment nosaltres coneixem Ciutat Nova perquè a les seves pàgines trobem sovint els testimonis del dia a dia de la fraternitat, que és la secció que segueix aquesta, no?, en el programa. Però segur que no tots els oients coneixen aquesta revista. Llavors, Josep, ens pot explicar què és Ciutat Nova?
Sí, i tant. Ciutat Nova és una revista que és editada pel moviment dels Focolars i, com suposo que els oients ja sabeu molt, doncs aquest moviment està arreu del món i, per tant, aquesta revista també, mireu, està en diferents formats, diferents tamanys i de tot, en 35 països i surt en 22 llengües diferents. A l'edició catalana, doncs ara portem, de fet ara fem 30 anys, estem complint 30 anys. Som una revista petita que bàsicament funcionem amb voluntariat, que això és un punt que potser podríem, segons com ens ho miréssim, podria semblar un punt dèbil, però per nosaltres és precisament la nostra força, perquè vol dir que Ciutat Nova surt de persones que donen gratuïtament el seu temps, els seus talents. De fet, em sembla que fa un moment estàveu parlant d'això del donar, no? Per tant, també ens donen les seves idees i tot això, mai millor dit, no té preu.
Sí, Josep, però esclar, amb aquests 30 anys doncs, segurament ha hagut una evolució, no?, de la revista, no? Ens pots explicar una miqueta aquesta evolució, com ha anat?
Sí, mira, doncs, quan va sortir eren dos fulls que anaven ficats dintre de la revista Ciudad Nueva, que ja havia nascut una mica abans, i bàsicament estava feta per mantenir en contacte la comunitat dels Focolars i els seus amics. Amb el temps nosaltres hem anat trobant doncs, un punt de vista propi que consisteix en valorar tot allò positiu que mostra la tendència del món cap a la unitat. A nosaltres ens agrada dir que som com aquella gent que practica la radiostèsia, els rabdomans, aquelles persones que van amb una mena de bastó, un pèndol, mirant de detectar els corrents d'aigua que hi ha al subsol. Doncs a nosaltres també ens agrada detectar aquestes corrents que porten el món cap a la unitat. No? També en sorgir del moviment dels Focolars hem fet nostre el seu missatge de manera natural, per tant, el missatge de la fraternitat universal és el missatge principal de Ciutat Nova. I també podríem dir, m'agradaria ressaltar també la tercera cosa, és que tenim, en la nostra mesura, un cert estil propi també que consisteix en tenir clar i posar en pràctica que la teoria, les idees, sempre han d'anar avalades per una vida coherent amb aquestes.
Això de la vida, del testimoni de la vida, és de gran actualitat, no, Josep?
Sí, i tant. En el món de la comunicació, de fet, ara tothom té clar que allò que de veritat funciona són els relats, les històries. Ara tothom parla d'això del storytelling, no? Doncs bé, nosaltres, quan ens hi fixem, diguem, bueno, en la nostra mesura, això és el que portem fent des de sempre, explicar històries, això sí, que siguin ben reals i ben properes totes.
No? Sí, bueno, també sabem que esteu preparant un canvi. Digue'ns una mica de què va aquest canvi.
Doncs sí, mira, 30 anys ja tocava fer un canvi, ara fem el tercer canvi, per tant serà la Ciutat Nova 3.0, podríem dir, i ja portem 2 anys fent un projecte d'innovació molt profund que ens ha servit per qüestionar-nos una mica tot, i això sempre és bo, i sobretot si, hem tingut la sort de que fos el cas que hi hagi algú de fora que t'ajudi, encara et sembla que pots treballar una mica més bé, i hem tingut l'oportunitat d'estar tot un any, tot un curs sencer, treballant amb uns alumnes d'un màster de l'Escola Internacional de Disseny que Elisava, que està aquí a Barcelona, i ens ha semblat que n'hem pogut treure molt de profit.
Josep, ens queden un parell de minuts per conversar amb tu. Segur que heu arribat a la conclusió, m'imagino, que cal canviar de tècnica i deixar el paper, no? Perquè els costos, ara tothom llegeix al mòbil, a la tauleta, no?
Doncs mira, no. Hem vist que no, que ens sembla que sí que s'ha de reforçar tota la presència online, les xarxes i tot això, però al final ens sembla, i hem vist també treballant amb aquesta gent, que una revista en paper s'està convertint en la cosa més alternativa que hi ha. No? Simplificant-ho, podríem dir que al final acabem associant els aparells electrònics a tot el que és feina, immediatesa, però quan volem estar una estona per llegir tranquil·lament, relaxadament, el paper és molt millor. Amb aquest ritme actual, el més alternatiu és una estona tranquil fullejant una revista de paper.
Doncs bé, Josep, quins són els canvis que fareu?
Mira, bàsicament el que volem reforçar molt la vessant personal, presentant persones i experiències properes que fan una experiència en un context com el nostre, que tenen una cara coneguda. Tot plegat tindrà un aire més visual, més proper i, com també es diu ara, més lent. De manera que, en lloc de cada 2 mesos, ara sortirem cada 3 mesos i cada revista serà monogràfica, girarà al voltant d'un sol tema que mirarem de poder aprofundir i tractar des de diferents punts de vista.
Fantàstic. I tot això, només queda una pregunta. Quan neixerà aquesta nova criatura?
Doncs mira, aquest embaràs, que nosaltres diem que és un embaràs d'un nadó de 30 anys, ja està força avançat i finals la segona quinzena de maig ja estarà al carrer.
Doncs esperem poder tenir-la entre les mans. Moltes gràcies, Josep, a tu i a tot l'equip de Ciutat Nova per conduir aquest procés de renovació que veiem que contribueix a la fraternitat de la família humana.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, Josep.
Adéu-siau.
En clau de fraternitat, un programa inspirat en els valors de l'Evangeli que, sent profundament humans, són pont de diàleg amb persones de totes les creences.
El dia a dia de la fraternitat.
Avui el testimoni ens arriba del mateix cardenal Bantuan a través d'un llibre seu, escrit per ell, que ha tingut nombroses reedicions. 5 panes i 2 peces. 5 pans i 2 peixos. Al principi del llibre, en primera persona, relata els inicis del seu captiveri i les arrels de la seva vocació d'escriptor, podríem dir. Ho escoltem a través de la veu del Lluís.
El 23 d'abril de 1975, Pau Sisè em va nomenar arquebisbe coadjutor de Saigon. Quan els comunistes van arribar a Saigon, em van dir que el meu nomenament era fruit d'un complot entre el Vaticà i els imperialistes per organitzar la lluita contra el règim comunista. 3 mesos després vaig ser cridat al Palau Presidencial per ser arrestat. Era el dia de l'Assumpció de la Santíssima Virgen, el dia 15 d'agost de 1975. Aquella nit, durant el trajecte de 450 quilòmetres que em va portar al lloc de la meva residència obligatòria, em van venir a la ment molts pensaments confosos: tristesa, abandonament, cansament, després de 3 mesos de tensions. Però en la meva ment va sorgir clarament una paraula que dissipa tota foscor. La paraula que Monsenyor John Walsh, bisbe missioner a la Xina, va pronunciar quan va ser alliberat després de 12 anys de captiveri: he passat la meitat de la meva vida esperant-ho. És una gran veritat. Tots els presoners, jo mateix inclòs, esperen cada minut el seu alliberament. Però després jo vaig decidir: jo no esperaré. Vull viure el moment present, omplint-lo d'amor. En el poble de Cai Vong, on se'm va designar la residència obligatòria, em sentia obsessionat per el pensament: poble meu que tant estimo, ramat sense pastor, com puc entrar en contacte amb el meu poble precisament en el moment en què tenen més necessitat del seu pastor? Jo no esperaré. Vull viure el moment present omplint-lo d'amor. Però com? Una nit em va venir la llum: Francesc, és molt senzill. Fes com Sant Pau quan era a la presó. Escrivia cartes a les diferents comunitats. Llavors, totes les nits d'octubre i novembre de 1975, vaig escriure al meu poble el meu missatge des de la captivitat. Cada matí, un nen venia a recollir les fulles que hi havia escrit per portar-les a casa i que els seus germans i germanes copiaven el missatge. I així es va escriure el llibre El camí de l'esperança, que ha estat publicat en 8 idiomes. Vietnamita, anglès, francès, italià, alemany, castellà, coreà i xinès. El llibre el vaig escriure de nit, en mes i mig, ja que tenia por de no poder acabar-lo. Tenia por que em traslladessin a un altre lloc. Quan vaig arribar al número 1001, ja vaig decidir aturar-me. Van ser com les 1001 nit.
Estarem encantats de saber la teva opinió del programa. Digue'ns la teva escrivint a enclaudefraternitat@radioestel.cat o bé al Twitter @claufraternitat.
Sí, sí, sí. Us aneu també vosaltres a fer una miqueta d'escriptors? Si és així, podeu compartir els vostres comentaris o vivències amb nosaltres a través dels diversos canals. I ara, escoltem amb atenció l'Antoni, per la reflexió que ens ofereix tot seguit.
Pensament endins, de la mà d'Antoni Pedragosa.
Com hem sentit, llegint el llibre de la Teresa Gutiérrez, Libre entre rejas, que ens parla de la terrible repressió que va patir el bisbe vietnamita Van Thuan, que pel que diu, el lloc on estava la presó era un lloc petit, que no tenia ni llum natural ni llum artificial, que feia una calor terrible, que feia una humitat de saturació, que per allà els cucs i els escarabats anaven a dojo i fins i tot sortissin, com diu, fongs al catre allà on intentava descansar. Realment un tracte cruel i inhumà. Però el testimoni del bisbe Van Thuan va ser extraordinari fins al punt de generar bones relacions amb aquells que el maltractaven. Les seves actituds davant de la vida posen de manifest tres coses. Una, que la dissidència es paga cara. I si és un país totalitari, la dissidència es paga molt cara. Dos, ell va tenir fortalesa davant de l'adversitat. I ho va pagar amb una presó injusta. I és que davant de l'adversitat podem tenir dues actituds. O rebutjar-la per considerar-la una desgràcia immerescuda, ens deprimim i ens amarguem, o bé, si l'assumim serenament i en pau, que és el que va fer Van Thuan, és una actitud que actua com un bàlsam que ho suavitza tot. Tercer, ser persones d'esperança. Van Thuan ho va ser. És veritat que la vida no ens dona masses motius per tenir un cor esperançat, però ens podem preguntar, i nosaltres, som gent d'esperança o no? Som d'aquells que diem que malament que està tot, això no hi ha qui ho arregli. Si actuem així, col·laborem a que les coses segueixin malament. Si creiem que les coses poden millorar, però només ho creiem, però no fem la nostra part perquè millorin, ens quedem a mig camí. Ara, si fem tota la nostra part perquè les coses millorin, ni que sigui en el nostre entorn més immediat, perquè la convivència sigui més justa, més humana, més fraternal, ja haurem posat el nostre granet de sorra per construir un món millor. Cal que tinguem una convicció ferma de que aquest canvi està a les nostres mans. Amigues i amics, bona tarda i fins diumenge que ve.
Amics, amigues, oients, esperem que us hagi agradat el nostre programa.
Doncs bé, fins aquí hem arribat avui, però ens tornarem a sentir d'avui en vuit, a les 6 de la tarda.
Mentrestant, continuem vivint en clau de fraternitat, per descomptat.
Fins al proper diumenge. Adéu-siau.
Has escoltat En clau de fraternitat.